Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Sé que avui tenim competència, ja que tothom està pendent del nou papa. Malgrat tot, nosaltres som aquí, puntuals, a les 8, per fer tertúlia com cada setmana.
Bon vespre. Menys la setmana passada.
Menys la setmana passada, és veritat. Últimament aquesta frase potser no l'hauria de dir. Menys la setmana passada, vam fer l'altra, Sant Jordi sí, però l'altra no la vam fer, no? Sí, una mica complicat últimament. Però avui sí, avui tertúlia proscrita. Bon vespre,
sí,
Josep.
Bon vespre.
Avui estem sols per ser un plató, eh?
Però ens acompanya molta gent a través de les pantalles.
Ens acompanya molta gent a través de les pantalles, correcte. El primer que ens acompanya a través de les pantalles és l'Albano Dante Fachín i ens està saludant. Bon vespre, Albano.
Hola, bon vespre.
Posarem mitja falta.
Poseu-me mitja falta, però atenció, jo ara he seguit això del papa,
sí.
I no sé si heu vist que va donar com un perdó general per tothom i el que ho anunciava va dir no només pels que estan a la plaça, sinó pels que ho miren a través de les pantalles.
Ostres, Josep, ens hem quedat sense l'Albano diu que ens hem quedat sense poder tenir el perdó llavors, del papa. Nosaltres que no ho hem vist, jo i el Josep, que estàvem venint cap aquí.
El que volia dir és que si a través de la pantalla te pot perdonar el papa tots els teus pecats, jo crec que també servirà per a fer tertúlia, no?
Jo crec que sí, que servirà per fer tertúlia. Jo crec que sí. Estem aquí, tenim algun problema tècnic, però ara el solucionem, no passa res. Mentrestant, tenim l'Albano i, com deia, tenim més pantalles. L'altra pantalla que tenim és la que ens anem a Mallorca. Josep, vull dir, fem una mica de Balears avui. I ens anem a Mallorca per saludar en Josep Boades, coordinador dels Joves de Mallorca per la Llengua. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, Txell.
Benvingut a la tertúlia. Hem convidat avui el Josep perquè aquest dissabte tindrà lloc la Diada de la Llengua a Mallorca, no? Abans d'entrar a profunditzar això, abans d'entrar a parlar de tot això, si us sembla, parlem i recordo, no?, que com cada dijous saludem a tots aquells que ens segueixen a través de YouTube i a través de VilaWeb. Molt bon vespre, una setmana més. Recordeu-vos que podeu comentar a través de YouTube, a través de X, Twitter, com li voleu dir, amb el hashtag TertuliaProscritaEleccionsCat. TertuliaProscritaEleccionsCat. Recordo, veig que a YouTube sí que ja esteu tots parlant. Bon vespre, ben tornats. Bon vespre a tots i ben tornats a tots. Tampoc crec que el papa tingui tanta gent enganxada. És molt pesat. Doncs he de dir que m'ha sorprès molt avui les notificacions, els puixos que fem a VilaWeb, que s'han enfilat moltíssim. Jo crec que no hi ha gent enganxada, però sí que hi ha gent encuriosida, com l'Albano que deia, no?, que ho ha pogut seguir en directe. Crec que molta gent té curiositat, no?, Albano, per saber una mica què està passant. No estan enganxats o no, sinó estan curiosits.
Aviam, en el meu cas és curiositat i, bueno, vull dir, no sóc jo ni membre de la grei catòlica ni especialment practicant ni creient, però certa curiositat després d'un papat, diguéssim, que tenia una component política de la qual se parlava molt, no?
Sí, sí, estarem pendents. Ara estan aquí tothom perfilant-lo, no?, perquè no era un dels noms que tinguéssim.
I, no estaven les travesses.
No estaven les travesses, per tant, tothom estarà intentant saber una mica qui és i tota la seva informació. De fet, a VilaWeb, pobres, la seva feina, estan allà tots treballant, intentant descobrir el perquè de tot plegat, el perquè del nom, no? Lleó 14, no?
14.
Que crec que també significa una mica, segurament, què vol...
Ja llegirem el que la teoria diu sobre això. Segur que està tot escrit, tot analitzat. No, jo crec que la gent està encuriosida. En el fons, el papa sabem tots que és un personatge que ara el tindrem al menjador de casa i a les nostres pantalles durant els anys que visqui, diguéssim.
I és relativament jove, 69 anys. Vull dir
sí,
que,
per tant, diguéssim, si no li passa com en Joan Pau I, el tindrem una llarga temporada, o com en Benet, que també va plegar abans d'hora, cosa que no fan altres que ho haurien de fer, però sí, el tindrem al menjador de casa i a les nostres pantalles com un... fins i tot si no ens importa per res, menjarem papa durant molt de temps amb aquesta cara i aquest nom, i per tant és normal que tinguem ganes de conèixer-lo i saber de quin mal ambient.
Txell!
Sí.
Txell! Puc fer de tertulià, no?
D'aquells que fan veure que saben de tot i no saben de res.
O sigui, que passen de ser experts en infraestructures elèctriques a ser experts en papes, no? Jo vull apuntar-me a aquesta moda. Deixa'm dir-te una dada que crec que els nostres espectadors... No, l'acabo de llegir per Twitter i m'ha fet gràcia, que es veu que aquest es diu Lleó 14, es veu que el 13 va ser el que... va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya el 1881.
A veure, hòstia, que proclama la independència, vols dir?
No.
No, aquest seria el que hauria de reconèixer Catalunya independent.
Reconèixer Catalunya independent, això, vinga.
Oh, jo crec que és, vull dir, jo crec que és bastant probable que li toqui aquesta feina en vida seva.
Ens l'alegraríem. Bueno, aquí hi ha algú que ja em diu: bon vespre, no parleu més del papa, l'Helena González, ja l'han elegit. Doncs no parlem més del papa i ens anem a Mallorca, que allà ens està esperant el Josep Boades. Com dèiem, Josep, el 5 de maig de l'any passat, 40.000 persones van participar en els actes del Correllengua i es van congregar a la plaça Major de Palma per dir sí a la llengua. Enguany la crida de la població es repeteix, serà aquest dissabte a hora baixa a la plaça Nova de Santa Maria del Camí. Enguany s'aposta per un altre format, no? Diguéssim, per una jornada més lúdica, però no menys combativa, en tot cas. Hi haurà una macro ballada popular a partir de 4:45, s'allargarà durant més de 6 hores amb grups com Rematells, Carrits, Escalfits i Castanyets, etc. Encara que l'acte central serà a les 19:30, no, Josep?
Exacte, així serà aquest dissabte a Santa Maria. Una diada de Vall de Bot, que és una mostra de la cultura popular representativa de la nostra terra, i també serveix aquesta diada per demostrar i per ser un clam també en que aquells que volen folkloritzar-nos i volen folkloritzar la nostra cultura popular no ho aconseguiran. No és una peça de museu i la volen viva i veritablement popular, i també ho demostram en aquesta diada. Així com també demostram que tant el jovent com en aquest cas també tota la societat civil mallorquina fem un clam aquest dissabte a Santa Maria per demanar, bé, com vàrem dir a plaça Major, que has dit tu, joves, allò que vàrem dir és que jovent d'aquesta terra ja estem cansats de fer passes enrere i només volem avançar, avançar i avançar. I de repetir amb això, volem avançar cap a la normalització lingüística, cap a la normalització del català, de la nostra llengua, i això tornarem a afirmar que dissabte a Santa Maria i ja estàu tot més que convidats.
En part, Josep, em volia convidar perquè s'ha repartit molt aquests últims anys, moltes vegades, arreu dels països catalans, no? Aquella frase de on és el jovent? I crec que vosaltres, no? La vostra associació, sou una demostració que el jovent hi és, que hi és present, i que hi és present defensant la llengua. L'altre dia ho parlàvem també aquí, no? A la manifestació que va haver-hi el dia Sant Jordi en defensa del català a Barcelona, on es va veure una altra vegada molt de jovent defensant el català. Què els diries a aquesta gent que diuen on és el jovent?
Sí, està clar que la nostra societat està passant per una etapa on creixen les actituds individualistes, on és cert que molta gent afirma que els joves estan de cada vegada menys compromesos en la societat, i jo crec que el que fa Joves de Mallorca per la llengua, però el que passa, per exemple, també en la manifestació de Sant Jordi o moltes altres coses que organitzem jovent d'aquest país i d'aquesta nació, demostrar tot el contrari. És a dir, és un exemple, la manifestació de Sant Jordi, però també és Campa Llengua, que vàrem fer aquest 4 i 5 d'abril a Falanich,
correcte,
on que se va poder fer un debat gràcies a moltíssim de voluntaris, moltíssim de joves que hi varen participar, que ho varen fer possible, i que demostram que en un moment d'auge individualista seguim compromesos amb la nostra comunitat, seguim compromesos col·lectivament per dur endavant un país.
Convoqueu vosaltres els joves per Mallorca, els joves de Mallorca per la llengua, però també convoca Obra Cultural Balear. Justament avui parlàvem amb Antoni Llabrés, el que és president, no, d'Obra Cultural Balear, que ens deia que si continua aquesta deriva, no tots ens perdrem la llengua, sinó que perdrem, ens perdrem a nosaltres, en aquest cas, ella deia, com a mallorquins. No sé si l'Arnau pot posar el vídeo per escoltar l'Antoni Llabrés, si no ho direm d'aquí un moment, però no sé què et sembla aquestes declaracions. Sí, el tenim, el vídeo, doncs l'escoltem i després ho comentem.
Pues contades. O reaccionem o desapareixem com a poble amb una identitat pròpia. Això jo crec que són faves contades. És una qüestió de... Moltes vegades se repeteix aquesta expressió, però jo crec que ara cobra més sentit que mai, de ara o mai. Ara o mai. Si continuem en aquesta deriva, si Mallorca continua en aquesta deriva, no és que perdrem la llengua, és que ens perdrem nosaltres com a mallorquins. La llengua catalana, la llengua balears, en aquest moment està en una situació de màxima fragilitat. Nosaltres utilitzem sense pal·liatius, sense cap eufemisme, l'expressió d'emergència lingüística, perquè si no s'hi fa una política lingüística, si no s'implementen mesures decidides i valentes de promoció d'aquest idioma, i els parlants actuals no en prenen consciència de la necessitat de mantenir actituds lingüístiques fermes, estem a prop d'arribar a un punt de no retorn.
Doncs això, ell parla d'emergència lingüística, una emergència lingüística que en realitat crec que és a tots els països catalans, no? Josep, de fet, mira, ara Francesc Riera diu ja n'estic cansat d'anar a fer un cafè, demanar un tallat i que em duguin un te amb llet. O em diguin no t'entiendo, no? Entenc que això és una cosa que passa arreu del país. Quina és la situació ara mateix a Mallorca, en el teu cas?
Sí, jo crec que Antoni Llebrés ho diu molt bé amb aquesta expressió, emergència lingüística, crec que reflecteix molt bé allò que passa a tots els països catalans. Crec que nosaltres també a la Campa Llengua vàrem dir una cosa que la veig molt encertada en aquest cas, i és que estàvem en un moment en què hem d'estar a peu de guerra, perquè, com ha dit també en Toni, és ara o mai. Només poden revertir aquesta situació incorporant nous parlants, crec que és el repte que hem de tenir com a poble, i això diríem que necessita dues coses molt importants. La primera són unes polítiques lingüístiques valentes, que ambicioses, etc., que en el cas de les Illes Balears no s'estan produint en cap cas, sinó tot el contrari, ben retrocessos en matèria de sanitat, ara el requisit lingüístic ja no és necessari, pot tenir un metge que no te pugui atendre en la teva llengua. També, gràcies a l'espat entre PP i Vox, hem vist com s'intenta desmuntar model lingüístic que han tingut i que genera consens a les Illes Balears al voltant de l'educació. Estan veient com, per exemple, l'Ajuntament de Palma se carrega requisit lingüístic en els busos, a l'empresa de transport municipal, o fins i tot a la funerària, és a dir, és entre surrealista i tràgic que no te puguin atendre en la teva llengua ni tan sols quan t'has d'acudir en el cementeri. Totes aquestes polítiques lingüístiques regressives fan un efecte totalment contrari en el que necessitaríem per solventar aquesta situació d'emergència lingüística. També crec que l'altra cama molt important per fer front en aquesta situació és que tots els catalanoparlants tinguem clar que hem de militar la llengua dia a dia i que per incorporar nous parlants també tots els catalanoparlants han d'exercir de referent lingüístics. Crec que aquesta idea també és molt important.
Josep, costa, tu també que vius la realitat de les Balears. Quina és la situació? Estàvem parlant de Mallorca, però entenc que Eivissa és una situació similar, igual que la situació a Barcelona, diguéssim, no... Però entenc jo que la turistificació sí, dificulta...
Va uns anys per endavant. Eivissa anem diguéssim, visualitzant el que passa a la resta del país uns anys més tard, el turisme, amb la llengua i amb tot plegat. Però jo crec que tenim una tradició de militància lingüística, d'activisme lingüístic, que jo crec que justament a llocs com a Eivissa es podria aprendre molt de com es lluita per la llengua, de com es lluita per l'ensenyament en català, perquè jo sempre m'agrada recordar que, malgrat la situació social, l'ensenyament en català ha funcionat, i fins i tot quan es va fer aquell experiment de que la gent pogués triar la llengua, uh-huh, allà la gent, inclús sense ser catalanoparlant, va votar, va demanar tenir ensenyament en català. I per tant,
he de dir que aquesta vegada ha sigut el País Valencià, i aquesta setmana hem sabut que, malgrat que algunes comarques castellanoparlants, alguns centres van votar majoritàriament en fer classes en català, el govern valencià no en farà cas i en aquests centres continuaràs havent-hi només classes en castellà. És a dir, que en aquest cas la votació sí, se l'han passat
bé, el govern d'en Bauçà en aquell moment a les Illes el que va fer és que, com que no li va agradar el resultat, el següent curs es van inventar allò del TIL i del trilingüisme i aquelles coses que estaven pensades per recordar el català. Però bé, jo crec que una idea ens hem de quedar. No ho hem de deixar tot en mans de les administracions, no ho hem de deixar tot en mans de les lleis, dels tribunals, etcètera, etcètera. El català ha sobreviscut dècades de dictadures, de règims repressius, de prohibicions. Fa 300 anys que la nostra llengua està perseguida, discriminada i minoritzada per l'estat espanyol, i contra tot pronòstic seguim aquí i seguirem aquí. Per tant, aquest és el missatge, jo crec, i que aquestes diades que es fan arreu del país i que ara es farà a Mallorca, crec que serveixen per recordar-nos això, que al final nosaltres som els últims diguéssim, en decidir quina llengua fem servir, quina llengua transmetem als nostres descendents, etc etc. Per tant, depèn de nosaltres.
Josep, Boades, en aquest cas, estava pensant que justament el que està dient el Costa, no, aquesta llei Bauçà, tu devies estar a l'escola en aquell moment.
Sí, ja anava a escola i vaig viure totes les vagues, i record també anar de molt petitet a la gran manifestació de la Maria Verdó.
Per tant, tu, aquelles mobilitzacions, aquelles protestes, et van fer conscienciar de la llengua? És a dir, també m'interessa com una mica com la importància de que això vagi traspassant de generació en generació, i com, suposo que d'alguna manera, ara hi ha uns nens que veuran, que aniran demà dissabte a l'acte, i que també estan aprenent coses importants de cara al futur, no?, d'alguna manera.
Sí, jo diria que està clar que com a poble i com a jovent organitzat representam un fil de lluita que no s'acaba ni en els nostres pares ni en els nostres presidents, sinó que ve de molt més enrere, i res, i és important seguir lluitant, però no tan sols per seguir aquest fil, sinó també per arribar a la plena normalització de la llengua catalana, que és allò que perseguim. També una altra cosa, sentint en Costa, dues idees ràpides.
Sí,
xerrant de Mallorca i de les Illes Balears, però podríem dir que per extensió en moltíssimes altres zones dels països catalans se fa evident que sense un canvi de model turístic, econòmic, social, fins i tot medioambiental, és impossible aspirar a la plena normalització de la nostra llengua, ni tan sols un futur digne per escavitar amb aquesta terra. Crec que aquesta idea és cabdal, i crec que també se farà evident per aquells que venguin a la diada, i és una situació en què ens trobàvem això a Mallorca, però a moltíssim d'altres territoris dels països catalans. I l'altra idea que també m'ha vengut en el cap sentint d'en Costa és que el nostre sistema educatiu, que té falles i que a vegades no aconsegueix incorporar tots els parlants, en el que sí que funciona i en el que ha de ser fonamental és en que deixa clar que per integrar-se a la nostra societat nosaltres tenim una gran sort, i és que integrar-se a la nostra societat és molt fàcil. És a dir, per ser mallorquí o per ser català és tan senzill com xerrar en català. i això és molt important.
I tant, ara acomiadarem el Josep, però Albano, no sé si li vols afegir alguna pregunta, si vols entrar en aquest debat que estàvem tenint ara. Ui, no et sentim, Albano, pot ser que t'hagis mutejat el micro o alguna cosa?
Potser meu...
No, ja està, t'hem mutejat nosaltres, perdó.
Meu, que caia vosaltres.
Correcte, correcte, correcte. No. Ja t'hem donat a retornar d'una veu, perdó.
Que l'escoltava molt, amb molta atenció i... ho vam parlar fa dues tertúlies en relació a la manifestació que va haver-hi el dia de Sant Jordi, no? On, aquí a Barcelona, on també el jovent tenia un paper molt actiu en la defensa i en la idea de polititzar la llengua, no? Jo crec que abans, quan el Josep ens explicava que era petit i anava a les manifestacions de la Marea Verda, no? No només... És a dir, em sembla molt interessant perquè una mica tu li preguntaves, Txell, i crec que aquest és un punt molt important. És a dir, el fet d'haver de sortir al carrer per defensar una llengua, és a dir, per exemple, jo quan era petit a Argentina, vull dir, a ningú se li hagués acudit que fos necessari haver de fer una manifestació per defensar la manera en la qual es parlava a casa, no? O sigui, jo crec que és molt interessant ser conscient de que això és algo molt especial, que això en moltíssims països això no passa, es dona per descomptat. Ens agradaria donar-ho per descomptat també en català, però per un altre costat, una manifestació on un nen petit com era en Josep en el seu moment i que encara més o menys ho segueix sent, no? Haver de sortir al carrer per la llengua és justament la màxima expressió de la politització en el sentit més bo de la paraula, de la politització de lo que significa parlar en català avui als Països Catalans.
I tant. Josep, estarem pendents de dissabte. Recordem a tothom que sigui a Mallorca, que els criden a manifestar-se a la plaça Nova de Santa Maria del Camí. Bueno, manifestar-se, a ballar, en realitat, no? Una mica a concentrar-se. I Vilaweb, ho seguirem de prop aquest dissabte per explicar tot el que passi allà. Bon vespre.
Bon vespre, Txell.
Fins la pròxima. Josep, Albano, canviem de tema, perquè no sé si us el veu, però...
Jo crec que... Deixa'm dir una cosa, que ara que hi ha un cert aire que crec que s'escampa, que parlar català també és una manera de dissidència contra els que mal governen aquest país i contra els que l'ataquen i el fragmenten a tot arreu. Jo crec que no, hi ha aquella dita que diuen que si sents la meva llengua i et molesta és que potser estàs intentant governar o manar un país que no és el teu. No? I aquest, que en definitiva, recuperem també una mica la idea de que parlar català és una forma de dissidència i és una forma també de ser nosaltres mateixos i d'assenyalar l'anormalitat en la que vivim.
M'anava a dir-vos que no sé si sabeu, però bueno, entenc que sí que ho sabeu perquè més us he avisat, que aquest dilluns fa un any de les eleccions al Parlament de Catalunya, un any del 12 de maig. Sembla mentida. A mi m'ha passat molt ràpid. A vosaltres no sé com us ha passat i no sé com ho valoreu. Però la veritat és que avui he fet un exercici. L'altre dia a Sant Jordi va venir una persona a les portes obertes de Vilaweb i em va dir: últimament faig un exercici que és tornar-me a escoltar les tertúlies antigues. Dic, tindràs feina, perquè ara ja n'hi ha moltes, eh? Però...
Aviat 100,
correcte. I avui he fet l'exercici jo d'escoltar la tertúlia que vam fer fa un any, el dilluns 13 de maig, just l'endemà d'aquelles eleccions, i l'Albano feia una reflexió aquell dilluns que era...
Ai,
no, tranquil. Només, no te l'he portat en vídeo, no pateixis, però la reflexió per molt que ara ens diguin que ens donin per acabats, no, d'alguna manera, l'independentisme aquí no ha acabat. Aquí només són unes eleccions i aquí continua la lluita, diguéssim. Un any després, on està l'independentisme?
Txell, jo abans, el primer que vull és esmenar-te. Bueno, esmenar-te no. mostrar el meu desacord. A mi aquest any se m'ha fet llarguíssim. Sembla que hagin passat 5 papes, de veritat. O sigui, aquest tio... O sigui, bueno, de veritat, m'ha semblat llarguíssim.
I el que perill. Queda, diuen ara al xat, i el que queda, Albano.
I el que queda, bé. Ho dic per ella en particular i el seu govern, però també per tots nosaltres, no? per lo que ens està costant trobar tots plegats el lloc en aquest sota aquest govern del PSOE. Vull recordar una cosa, i crec que quan tu dius com està l'independentisme, ara en parlarem i tal, però vull recordar una cosa. Aquest govern existeix perquè una part dels vots de centenars, de desenes, de milers d'independentistes que en el seu moment van votar Esquerra Republicana, aquests vots van servir per posar a Salvador Illa acompanyat de gent de societat civil catalana, acompanyat de l'espanyolisme més ranci, al Palau de la Generalitat. Ho dic perquè no amb ànim de revenja, sinó amb ànim d'entendre com hem arribat fins aquí, i crec que això no ho podem perdre de vista, perquè si no aquí vivim en una amnèsia constant que sembla ser que aquí ningú té la culpa de res. Escolta, si portem un any suportant Salvador Illa, entre d'altres coses, no dic que sí, però crec que és molt important perquè va ser un moment molt concret en el qual una sèrie de diputats van aixecar la mà, una sèrie de diputats que van arribar a ser diputats amb el vot de molta gent independentista, perquè jo no tinc cap dubte de que entre els votants d'Esquerra Republicana hi ha molts independentistes, no en tinc cap de dubte. Doncs aquests vots es van fer servir per posar a l'espanyolisme militant, anticatalà, perseguidor de la llengua, al Palau de la Generalitat. Ho dic perquè així va començar aquest any. I per això, crec que si ho hem d'analitzar, crec que era un apunt que s'havia de fer. Insisteixo, no ho dic per revenja, ho dic perquè tot això ens obliga a tenir tota una sèrie de debats a l'independentisme, a tothom que s'hi senti independentista, a no perdre de vista això, com va passar això, per què va passar això, i a partir d'aquí podem començar a parlar.
De fet, en aquesta tertúlia que he escoltat de fa un any, m'ha sorprès com, sobretot el Vicent, no? Però en general, donàvem com per bastant impossible que Esquerra Republicana s'atrevís a fer president a Salvador Illa. És a dir, m'ho veiem com una cosa complicada, tenint en compte els resultats que havien tingut, la patacada que havien tingut, tenint en compte que segurament el partit havia de viure una refundació. I, clar, mirat amb un any de perspectiva, això, Costa, era com difícil de creure, perquè, en definitiva, el que ens ha donat aquest any és tenir clar que malgrat que no hagin entrat al govern, Comuns i Esquerra són els que avalen a Salvador Illa constantment, malgrat que no l'hagin aprovat uns pressupostos, són els que li donen suport constantment en aquest govern i que fa que aquest govern continuï endavant.
Sí, de fet, el jo he de dir que malauradament m'han sorprès poques coses els últims anys, perquè amb totes les estratègies, les decisions que s'han anat prenent, al final veus els esdeveniments com es van succeint i tot té una coherència amb el que has fet abans, no? És a dir, Junqueras és perfectament el mateix Junqueras que el dia 31 d'octubre del 2017 va escriure un article que ens va advertir que a partir d'aquell moment veuríem coses que ens costarien de creure.
Sí, però en aquell moment segurament, és a dir, el 13 de maig pensàvem que Junqueras no continuaria com a president d'Esquerra Republicana. Bueno, parlo per mi, com a mínim. Jo donava per suposat que no continuaria i ha guanyat unes eleccions.
I de fet, no sabem si els seus seguidors varen votar a favor o en contra de fer aquest govern. Jo crec
de fet,
que
ell no va demanar
el vot per aquest govern, no va pronunciar mai a favor d'aquest govern. És a dir,
ni en contra, tampoc.
Ell no pinta... No, de fet, feia veure com que ell no tenia cap paper ni cap responsabilitat en res del que havia passat.
Correcte.
A la qual cosa, diguéssim, és bastant remarcable. Però vull dir que si miram enrere, hi ha una lògica en tot plegat, que és que tot allò que es podia fer malament s'ha fet malament. I és així. És a dir, jo crec que la gent que es pugui... si algú més s'aficiona a escoltar les tertúlies d'aquí enrere, trobarà que, efectivament, els mals auguris generalment s'acaben complint. I el que tenim és el que s'han guanyat tots els dirigents dels partits. Esquerra, Junts, tots plegats, han estat treballant per crear aquest escenari polític en el que hi ha, bàsicament, crec que queda poc recorregut institucional per tots ells. És a dir, si no hi ha un canvi molt important, serà a partir d'ara un escenari en què cada vegada crec que hi haurà més demanda de noves opcions polítiques, de nous partits o de noves candidatures. Ara encara... un any... Jo he de dir que em costa tot el temps des del 2017, se'm fa tot molt llarg, però aquest any d'en Salvador Illa, bé, diguéssim, em fa tenir esperança de que queda poc ja, perquè deixi de ser president, no? Jo crec que falta menys, o m'agrada veure-ho com que falta menys perquè sigui...
Falta un any! Falta un any menys
perquè sigui expresident. Amb la cosa que la bona notícia és aquesta. Però també ho hem dit moltes vegades i crec que era la reflexió que vàrem fer l'endemà d'aquelles eleccions, que és que l'independentisme no s'ha construït des del Palau de la Generalitat i tampoc es destruirà des del Palau de la Generalitat. Per tant, és un projecte que ve de molt enrere, que té una raó històrica de ser absolutament vigent i que la continuïtat històrica de la lluita, com ara parlàvem de la llengua, amb la independència és a tres quarts del mateix. I a vegades costa de trobar brots verds, que diuen, a vegades costa trobar elements positius, però jo crec que els començam a veure precisament en que amb aquest any, diguéssim, no? Aquest domini total dels socialistes arreu fa que aviat, cada vegada més, ser independentista pugui tornar a ser una cosa dissident, pugui tornar a ser una cosa que motivi a la gent jove, que hi hagi una lluita nacional que atregui nous activistes, nous militants, i que hi hagi un relleu. Jo crec que avui, a part de que falta menys perquè en Illa sigui expresident, també falta menys perquè el moviment independentista es renovi i es reconstrueixi i torni a agafar la força que històricament té, i que, jo amb això sempre soc molt clar, a mi no em fa patir el futur, em fa patir el present.
T'he de dir que el xat de cop, hòstia, que optimista Josep, tant de bo Josep, seguim amb mentalitat colonial, diu l'Esteve Puig. Realment, és a dir, és gent diferent, que ha dit, hòstia, que optimista, tant de bo Josep, és a dir, que no... Jo sóc dels pessimistes, jo reconec que sóc dels pessimistes, que em costa veure... Entenc el que vols dir, Entenc el que vols
dir. La política, és a dir, potser aquí m'està sortint la vena de politòleg, però és que la política és com l'economia.
Sí,
d'alguna manera, la gent, jo crec que més o menys tothom hi ha entès que l'economia són cicles. Hi ha cicles de creixement, cicles de crisi, cicles de creixement, i després d'una crisi sempre ve un cicle de creixement. Doncs la política també té cicles. La política no és una línia recta en què sempre es mou els fenòmens en la mateixa direcció. Jo, diguéssim, ja tenc una edat i, per tant, he tingut l'oportunitat de viure diverses fornades de gent jove que ha anat fent una mica el pèndol. És a dir, jo he vist les èpoques en què els joves eren d'esquerres, després els joves varen ser de dretes, després varen tornar a ser d'esquerres, etc. És a dir, aquests cicles els veus. I, de fet, en general, la política acaba sent molt binària i tens cicles. No? És a dir, la majoria dels governs van de l'esquerra a la dreta, de la dreta a l'esquerra, de l'esquerra a la dreta, i al final tot torna. Al final tot torna i a vegades les coses, i ara no estic parlant de moda, però també les modes tornen
i tant.
I ara hi ha hagut un cicle en què, diguéssim, pel que sigui, l'independentisme ha deixat d'estar de moda, ha deixat de tenir credibilitat, però això mai és la fi de res. Totes les idees polítiques que han tingut una força social les recuperen relativament, en cicles relativament curts.
Sí, de fet, ho hem parlat diverses vegades a la tertúlia, no? Que tenim la sensació que potser de vegades estem vivint el que vam viure en el seu moment el 2010, no? Una mica amb el català emprenyat. Perdona, Albano, que t'he pillat.
Que a mi em fa l'efecte, estic d'acord amb això que diu en Josep, i a mi em fa l'efecte també, ja ho veurem, però que em sembla que aquests cicles són cada cop més curts, en el sentit de que...
És molt probable.
És una impressió, però el fet de que, per exemple, hi hagi molta capacitat d'autocomunicació, cosa que no passava, no? Abans, jo què sé, no? Estem parlant de que a Catalunya va haver-hi un cicle de 23 anys amb un mateix president. Això em sembla que ara és molt difícil de concebre, no només per una qüestió aritmètica parlamentària, sinó per una qüestió social. Sembla que els consensos sembla que s'estan renovant constantment, d'una manera més freqüent i ho veiem en molts casos. Jo crec que una part d'això té a veure amb aquesta capacitat d'autocomunicació. És més difícil ara, per qui ha agafat el poder, retenir-lo massa temps perquè hi ha molta més contestació, no només la contestació al carrer, sinó, i ho veiem en Twitter en molts casos, no? Coses que en teoria en un altre moment de la història passaven totalment desapercebudes, no? Diguéssim, queixes que passaven totalment desapercebudes, avui una bona polèmica de Twitter té capacitat de fer girar algun conseller, no? Alguna decisió. No dic que això sigui tot, però em sembla que tenim l'avantatge de que aquests cicles seran cada cop més curts. Ho dic que tenim l'avantatge perquè ara estem en una part del cicle que no ens interessa. Però dit això, crec que això també té a veure el que diu Josep, i jo el considero, el que diu, més descriptiu que optimista, en el sentit de que...
Correcte.
Ara bé, jo voldria encara afegir una cosa de... aquest funcionament dels cicles, i també ho faig una mica a les palpentes, no? Però, és a dir, la moda futura o el canvi de cicle no cau, és evident que no ve sol i que probablement és avui que s'està fraguant el nou cicle, és avui que les coses que estan passant avui que no es detecten, que no estan en el radar, però que estan succeint, són les que ens portaran al nou cicle. I abans parlàvem, no?, de fixa't el que ha passat, Txell, tu has llançat la pregunta de, bueno, com està l'independentisme, i el primer que hem fet, jo mateix, és posar-nos a parlar dels partits. No?
Correcte.
Per sort, deia Josep, per sort, l'independentisme...
Ui, hem perdut l'Albano, crec, la connexió. Ara. Ara t'hem tornat.
Deia que, per sort, l'independentisme és molt més que els partits i vull apuntar quatre exemples. Abans parlàvem amb en Josep de Mallorca sobre les protestes i recordàvem les protestes de Sant Jordi, la reivindicació per la llengua, però aquests dies se n'ha parlat altra gent jove, no sé si... No els conec jo personalment, però vaig seguir per les xarxes. Hi ha uns nois que diuen nosaltres sols, que enganxen cartells a la porta dels comerços que no retolen català. Hi ha la gent de l'Hora parlant, donant-hi voltes. Hi ha la gent de Nexe Nacional, que és una gent que hi dona voltes a la qüestió. Aquesta setmana hi ha una cosa que es diu Trobada Nacionalista dels Països Catalans, a Vic, que tampoc els conec, però sembla que s'estan organitzant. És a dir, jo tinc la sensació de que, a banda del que facin els partits i a banda de les picabaralles que puguem tenir tots plegats, si parlem de partits, que si Esquerra, que si aquest, que si l'altre, jo crec que està succeint una cosa molt més interessant, perquè al final els debats entre partits són molt monolítics i tu ets un traïdor, pam, pam, tirar-se els plats al cap, però per sota em sembla que hi ha prou indicis de que hi ha gent pensant. I aquest pensament, el nou cicle ha de néixer del pensament, i jo crec que aquest pensament s'està fent, no? I crec que dient això no em passo d'optimista, sinó simplement estic descrivint que hi ha un moment d'efervescència del pensament independentista per buscar el camí que tenim per davant.
Precisament al chat, no? Ara preguntaven que justament aquesta setmana els partidaris de la llista cívica van anunciar que preparen una candidatura fora de l'assemblea, i ens preguntaven què ens sembla. També ens preguntaven que què sembla el que està fent aquests mesos Graupera, que serien com les candidatures que potser es podien presentar fora dels que hi ha actualment al Parlament, no? En unes properes eleccions. No sé què en penseu. Aquesta llista que presentarien, hi ha Dolors Feliu, per exemple, expresidenta de l'ANC, o també el Roger Espanyol.
A veure, és un manifest en què d'alguna manera es reivindica la necessitat de que aparegui alguna nova formació política que representi una cosa que ara nítidament no la defensa ningú, que és que la independència és possible i que la independència es fa no d'una altra manera, sinó exactament així com la vàrem entendre el 2017. I que, per tant, aquesta fidelitat a l'1 d'octubre i aquesta necessitat de passar pàgina de la classe dirigent que ha malbaratat l'1 d'octubre i de renovació, de regeneració política, crec que està molt ben trobat. És a dir, és una veu que molts de nosaltres trobam a faltar en el panorama polític, no?
Però i per tot tant, plegat no ens està dividint més entre tots? És a dir, quan vam ser més forts no va ser com vam anar units?
Crec que quan vam ser més forts va ser quan vam tenir l'objectiu clar i l'estratègia clara, i això ens va unir, i no al revés. És a dir, la desunió la crea la reculada, la crea la desorientació, la crea la covardia, tot això crea desunió. I tenir les idees clares, tenir objectius ambiciosos, tenir el coratge de tirar-los endavant, això ens uneix. Per tant, la unitat i la divisió és la conseqüència, no és la causa, crec jo, de tot plegat. Però jo vull dir que jo avui veig, i ho he dit altres vegades, crec, que tota la classe política està molt unida amb el PSOE. És a dir, jo no veig que estiguin barallats amb el PSOE, o que siguin diferents en respecte a la seva relació amb el PSOE. Són tots socis del PSOE. Per tant, jo, com que no vull ser part d'això, no vull estar units amb aquestos. El que vull és que s'uneixi tota la gent que creu que una altra manera de fer les coses hagués estat molt millor, que jo crec que a dia d'avui és bastant indiscutible, i que aquest missatge que feia falta de dir, no, un moment, hi ha prou d'aquesta narrativa de que això no va funcionar, de que això no va anar bé, que això hauríem d'haver-ho fet d'una altra manera, etc, sinó que cal una regeneració política i cal nous veus i nous lideratges. Com deia, això és un manifest. En principi, és a dir, s'ha especulat o s'ha suggerit que això podria ser l'embrió d'una força política, però el que s'ha presentat no és una nova força política, sinó que és un manifest en què es reclama aquesta renovació del panorama polític, que, no sé, és a dir, si algú creu que amb menys de 60 diputats independentistes al Parlament ja fem, doncs, escolti'm, doncs, a mi no m'està bé això. Per tant, calen noves idees, calen canvis, calen noves estratègies per sortir d'aquest atzucar.
Una qüestió. És molt interessant això que dius de la unitat, que la unitat, fruit del que va passar durant el procés i fins al 2017, sempre ens porta a pensar en la unitat dels partits, però jo, tal com diu en Josep, funciona al revés. La unitat dels partits ja vindrà. la unidad de los partits al final és una conseqüència, em sembla, d'una força, d'una sèrie d'idees al voltant de les quals una gran part del país es posa en marxa.
I els partits no parlo només dels partits, parlo també, per exemple, mi crec que Costa ets un dels que t'ha tocat, diguéssim, aquest, però, per exemple, l'Assemblea, aquesta setmana hem viscut una altra vegada avui, han fet un comunicat, molts dels secretaris, en contra de les teves declaracions d'aquests dilluns.
Em deixes matisar una cosa? Sí. Seguim parlant dels partits. És a dir,
creus que l'Assemblea és un partit?
No, que el problema és el mateix. És a dir, l'Assemblea, els problemes que té és que la putinegen els partits. I, per tant, estan parlant exactament del mateix fenomen.
No, però, ja tens titular, Txell.
D'acord. No, però en part, d'alguna manera, el que em preocupa no és els partits, em preocupa que Lluís Llach i Josep Costa no s'entenguin. Em preocupa que...
No, ens entenem perfectament.
Òmnium i l'Assemblea no s'entenguin. Us enteneu perfectament? No dóna la sensació vist des de fora.
Perfectament. Jo no tinc cap discrepància amb en Lluís Llach. Mai m'ha dit en què estava en desacord amb mi. El problema potser és un altre. És que l'Assemblea no és un univers independent, aïllat del que passa en el país. Jo he de reconèixer que quan vaig optar per presentar-me a l'Assemblea pensava que podia ser un oasi en què l'independentisme es pogués reconstruir, pogués renovar el discurs, pogués empènyer per una renovació organitzativa de lideratges i d'estratègies des de fora de les institucions. I bé, la decepció que m'han endut és que diguéssim, no és un oasi independent dels partits i del putineig i de tot el que ha passat en els últims anys en el país, sinó que una part molt important del que passa en els partits es trasllada dins l'Assemblea també.
I llavors, si no tenim l'Assemblea, si no tenim altres associacions que ens agrupin com a independentistes, que puguin fer aquesta feina que deies que pretenies que fes l'Assemblea i que del teu entendre no l'està fent, qui la pot fer aquesta feina? És a dir, més enllà dels partits. És a dir, jo tinc la sensació que les associacions estan enfadades entre elles, no hi ha un acord. Quan han d'afrontar un repte, quan han d'afrontar una manifestació, al final s'acaben barallant. Hi ha una convocatòria per defensar en contra la situació de la Renfe, l'Assemblea fa la seva convocatòria, els altres fan la seva altra convocatòria. Així és molt difícil construir res.
Potser ens cal aprendre una mica de com s'estria el papa, no? De fet, és una de les discussions que tenim ara a l'Assemblea, que és que jo penso que el model de triar papa, si ha durat 800 anys i ha aconseguit que no hi hagi 3 papes en el món, o 5 o 10, potser té alguna virtut.
Però en el secretariat deixeu els mòbils fora, no? També.
En el secretariat deixem els mòbils fora també, sí.
Però no funciona tan bé com el conclar.
Bueno, hi ha un problema, que és que no es respecta la regla del consens i, a més, ara s'han proposat eliminar-la, la qual cosa és l'error més gran que es podria fer en aquest moment.
Albano.
Sí, tornant a lo que a la idea. Al Parlament hi ha 4 partits que reclamen defensors de la independència de Catalunya: Esquerra, Junts, la CUP i Assemblea
i Aliança Catalana.
Hi ha unes grans organitzacions que, ja només per una qüestió històrica, tenen unes, són properes a les estructures dels partits, en menor o major mesura, per una qüestió gairebé, potser, i no ho conec, ho conec millor en Josep, però vull dir, sembla ser que durant tota una sèrie d'anys també hi ha hagut unes capes molt poroses entre el... Això és una part. I segurament podem debatre i cal debatre també des d'aquests postulats, des del postulat de l'Assemblea, des del postulat d'Òmnium, el que defensi la CUP, el que defensin els 4 partits que són al Parlament, que s'autoproclamen defensors de la idea de la independència de Catalunya. Això és una part molt interessant i de la qual parlem molt en la tertúlia, però insisteixo en que si aconsegueixen que només sigui això, sí que és per plegar, sí que és perquè la gent perdi qualsevol noció de futur i d'optimisme i de ganes de lluitar, perquè és sentir els debats en el Parlament i voler apagar la tele. Ara, estàvem parlant abans de la llengua i de la politització de la llengua. Hi ha coses, i jo continuo pensant que hi ha coses que ens continuen unint de la manera forta als catalans que ja van conèixer, per exemple, l'1 d'octubre. La defensa de la llengua és una d'aquestes coses. La idea de que l'espanyolització cal plantar-hi cara és una altra. Cada un està proposant idees diferents. Les dels partits, certament, ara mateix a mi m'interessen poc perquè les veig més partidàries que de conjunt. Ara, insisteixo, jo crec que hi ha molta gent treballant per generar consensos nous i ja s'afegiran els partits, ja s'afegiran les grans organitzacions, però, per exemple, en el cas de la llengua, és una revolta, és una revolta, i em sembla molt més productiu políticament parlar de la revolta que pot suposar i que està suposant i que hauríem de ficar-hi tota la llenya al foc que puguem, la revolta al voltant de la defensa de la llengua catalana. Em sembla que és un espai on ens podem trobar tots i a més que cal que ens trobem tots. I, per tant, seria com quedar-se mirant el dit quan la lluna és la nostra capacitat de, per exemple, generar una revolta popular al voltant de la idea de la llengua. I abans ho deia en Josep, per sort no tot passa per qui hi ha al Palau de la Generalitat. Més igual qui hi ha al Palau de la Generalitat, més igual les batalles que tinguin els partits, que no vull dir que no importi, però ho poso en un costat i me fixo en aquesta idea de la revolta que cal fer en aquest país en contra de la imposició, i aquesta revolta té moltíssimes variables. Deixa'm dir una cosa, no és autobombo, però l'altre dia TV3 va posar Lamine Yamal parlant en castellà quan a la roda de premsa Lamine Yamal havia parlat en català i havien triat els talls en castellà. La televisió que paguem tots per normalitzar la llengua està fent el contrari del que diu la llei. Hem de perseguir-los. Hem de muntar un pollastre monumental només per una roda de premsa de Lamine Yamal. Però és que l'altre dia hem de muntar un altre pollastre per lo que passi en un hospital. I aquí ens trobarem tots. I jo crec que en un moment de desorientació general, escolta'm, busquem un lloc on trobar-nos. I aquest és un molt important, perquè quan parles de la llengua i del que està passant, efectivament, comences a desfer el cap d'ell i et comences a trobar pues, tota una sèrie de coses que tenen a veure amb moltes coses, que tenen a veure amb política. I allà es pot, jo crec que, articular moltíssimes coses.
Jo crec que aquí ja ho hem explicat alguna vegada i la recepta és molt fàcil, en realitat. És a dir, si tenim conflicte amb Espanya, si tenim conflicte amb l'Estat, estarem més units nosaltres. És a dir, la raó per la qual tot l'independentisme està com està, de desactivat i dividit i variat, és perquè ha preferit pactar amb Espanya que no enfrontar-se a Espanya. I això ja ho vàrem dir, que la conseqüència lògica, automàtica i ineludible dels pactes amb Espanya era que ens barallaríem entre nosaltres. Això ho sabíem que seria així. És a dir, a més unitat amb Espanya, més divisió a Catalunya. És i a la inversa també. És a dir, a la mesura que recuperem la capacitat d'enfrontar-nos a l'Estat, aleshores ens tornarem a trobar la trinxera i ens tornarem a trobar l'estratègia, ens tornarem a trobar fent el camí que cal. Però ja ho sabíem, que a menys conflicte amb Espanya, més divisió entre nosaltres i a la inversa.
L'Albano deia que no, ell no fa autobombo, jo sí que faré autobombo, Albano, perquè justament dijous que ve, 15 de maig, VilaWeb farà 30 anys i avui ho comencem a celebrar, a València amb l'exposició de l'11M Amazon VilaWeb, 30 anys contra la desinformació, una exposició que he de dir que avui Jo tinc FOMO. Sabeu què és el FOMO? O és una paraula molt de joves, no? Això? És allò que ens agafa els joves quan veiem que està passant una cosa que t'agradaria ser-hi i no hi pots ser-hi. Doncs jo avui tinc FOMO perquè no puc ser a València, a l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, on s'està estrenant aquesta exposició. El que sí que podem fer és connectar amb ells, connectar amb el nostre director del diari, Vicent Partal, que ens expliqui una mica com està anant aquesta estrena. Ja s'ha estrenat, no, Vicent, l'exposició?
Sí, sí, l'exposició s'ha inaugurat un poquet més tard del que havíem quedat perquè ha plogut molt a València avui i li costava a la gent arribar i hem tardat un quart d'hora més en fer la inauguració. Crec que vegeu que n'hi ha molta gent ara que ha vingut a l'acte, han vingut molts representants del món cultural, de les entitats cíviques. Ha sigut molt emocionant perquè han vingut víctimes de la gota freda que han parlat i que han explicat el seu sentiment duríssim davant la desinformació que el president de la Generalitat, el president Mazón, ha posat en marxa. Polítics, l'alcalde Ribó, el senador Morera, gent molt diversa que han volgut compartir amb nosaltres aquesta exposició que té dos ales molt separades. Així expliquem molt què és VilaWeb, com funciona VilaWeb, què representa VilaWeb i com ha treballat VilaWeb. I així, si vols tirar l'obra i pots, així hem explicat com hem treballat amb la Dana, que hem fet amb la gota freda, com hem aplicat tots els principis periodístics de VilaWeb també a la gota freda. És una exposició que sí estarà al Centre Octubre de València fins al 10 de juliol. Farem molts actes, moltes coses al llarg d'aquests mesos en relació amb l'exposició, com a part d'aquest inici de la celebració dels 30 anys. I deixa'm dir-te, Txell, que hem dit que començava la tertúlia proscrita i que acabàvem, hem acabat l'acte d'inauguració de l'exposició amb el Mazón Dimissió, que també és aquest Mazón Dimissió amb què tu acabes tots els programes des de fa un temps.
Moltes gràcies. És amb aquest Mazón Dimissió que acabarem també el programa d'avui, d'aquí 3 minuts. Com ha dit el Vicent, tothom que vulgueu anar a València podeu anar i descobrir aquesta exposició per celebrar els 30 anys, el primer acte d'aquests 30 anys que durarà un any aquesta celebració. Per tant, farem moltes coses. També les farem nosaltres tres, no? També ho celebrem aquests 30 anys. Què us sembla?
Sí, i tant, hem de celebrar-ho i celebrar els 100...
Els 100 programes,
els 100
també,
episodis de la tertúlia aviat, no? Així. Coincideixen amb els 30 anys, quasi.
Coincideix, i tant.
I bé, i reivindicar, jo vull dir que, perquè a vegades hi ha molt de subnormal, perdó, no, ja no sé què nos diu aquesta paraula, pel món, que, diguéssim, ens intenta atacar, perquè no ho aconsegueixen, perquè no, evidentment no ho fan qui vol sinó qui pot. Jo sóc un dels lectors que ara veig que tinc una edat, perquè quan va néixer VilaWeb ja llegia VilaWeb i no ho he deixat de fer mai. Amb tots els cicles que dèiem abans, les coses van cap a un costat, cap a l'altre, van endavant i endarrere, però VilaWeb sempre hi ha estat i jo sempre l'he considerat un mitjà, perquè no n'hi ha cap altre com VilaWeb, que és un mitjà en què, sigui des de Perpinyà, sigui des d'Eivissa, sigui des de Dénia, des de Castelló, o de Barcelona, o de Vic, o de Manresa, és el teu mitjà, te sents representat en el que s'hi publica i en el marc informatiu que fa servir, no? En el marc de referència que és el dels Països Catalans. I això, malauradament, ara ens deien el Bano que si TV3 fa el que fa, imagina't, TV3 només ens queda el temps amb el mapa, meteorològic, i no hi ha cap altre mitjà que tingui els Països Catalans com a marc de referència. Per tant, si no existís VilaWeb, n'hauríem de crear uns quants més i per molts anys.
Doncs moltes gràcies, Costa.
Jo volia compartir una qüestió i Jo llegeixo la peça de VilaWeb i crec que, com molta altra gent, ràpidament també vaig a veure què diuen els comentaris. Mm-hmm. La gent té, no només té temps de llegir, sinó que té temps d'expressar la seva...
Això és perquè ets subscriptor, eh? I pots llegir els comentaris, però sí.
I, vale. I entenc que també per escriure comentaris...
Has de ser subscriptor. Correcte.
Doncs mira, això reforça molt més el meu punt, perquè jo moltes vegades veig que en els comentaris hi ha gent molt crítica. Amb el que fa VilaWeb també, no? I diuen, això no està bé, això no sé quantos, no estic d'acord, no sé què. Hi ha unes trifulques també allà en els comentaris. I clar, jo penso, ja, hi ha la trifulca, però estem aquí tenint la trifulca. I aquella gent que té la trifulca i que es queixa i que està, i que mostra el seu desacord, resulta que és un dels subscriptors de VilaWeb, no? I a mi això em fa pensar en aquesta necessitat d'espais on puguem trobar-nos. No per dir-nos que som tots perfectes i que som tots macos i que ho fem tot bé, no? Al contrari, llocs que acordem accedir-hi i trobar-nos-hi per fotre'ns a canya quan cal, també. Crec que això també té molta importància a nivell polític en general i que en els comentaris de VilaWeb jo moltes vegades ho veig i m'encanta, no?
Doncs moltes gràcies als dos per aquesta valoració de VilaWeb, que no estava planificada, però que us l'agraeixo. La setmana que ve celebrarem aquests 30 anys, continuarem celebrant aquests 30 anys, tindreu més informació sobre l'Expo, sobre els llibres, que d'aquí molt poc ja sobre el 20 de maig, sobre el primer llibre de l'editorial de VilaWeb, així que anirem parlant de tot plegat. Ens veiem la setmana que ve, no abans sense dir, Mazón, dimissió. Bon vespre.